Estels.
Au Silver
minuts i arribarem al punt de les 12 del migdia. Encetem Estels, una secció amb la col·laboració de l'Associació Astronòmica Valldoreix Sant Cugat. Saludem a la sotspresidenta i secretària de l'associació. Ella és la Carme Mas. Molt bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
Carme, avui parlarem de Galileu Galilei.
Sí.
Com és això?
Bé, perquè, a veure, tothom coneix a Galileu Galilei pels seus descobriments científics i per la seva perseverança, però avui el propòsit és parlar de l'home que va veure l'infinit, perquè els seus projectes i descobriments científics, que ja se n'han parlat molt i molt coneguts arreu del món, nosaltres avui voldríem parlar de l'home més que del científic.
Perfecte, doncs si et sembla, fem com sempre, repassem primer amb la Vero què van fer la setmana passada i després ataquem Galileu Galilei. Vero, quan vulguis.
A la darrera secció del programa vam parlar sobre el destí final de l'univers, un tema inquietant que la Carme va tractar amb el mateix rigor científic de sempre. Lluny de caure en les versions esotèriques i apocalíptiques, la nostra experta ens va explicar que existeixen diferents models que especulen teòricament sobre la fi de l'univers. De moment, però, podem estar tranquils, ja que, al contrari del que deia el calendari maia, sembla que queden milions d'anys perquè arribi aquest final.
Vero, avui que ho hem fet en directe, moltes gràcies.
De res, a vosaltres.
Tenia raó que tornàvem a escoltar avui el programa.
D'aquí poc.
Carme, ara sí, el món d'en Galileu, et puc preguntar si va ser feixuc?
Sí, pobre, el món d'en Galileu va ser molt feixuc perquè va haver de renunciar a la seva veritat, és a dir, que la Terra gira al voltant del Sol. I sense benignitat, la Inquisició, en un llarg procés, estem parlant de l'any 1633, el conferia una vida de solitud. Totes les respostes que Galileu podia donar davant el tribunal que el jutjava el sentenciaven com a heretge. La seva veritat era intolerable per l'Església. La integritat discreta del savi es manifesta amb un orgull secret. És a dir, podia mentir i salvar la vida, però inquiet, sever i observador com era, sabia que només tenia dues possibilitats. Una era mantenir-se en el repte de defensar la teoria de Copèrnic, astrònom polonès, segons la qual la Terra no està immòbil, sinó que gira al voltant del Sol. Podia insistir, doncs, en aquesta veritat, aferrar-se en el que ja sabia amb íntima certesa, Copèrnic tenia raó, però el seu preu seria la seva vida. L'altra possibilitat era renunciar, cedir i negar, és a dir, mentir. I això és el que va fer.
Quina renúncia va haver de fer?
Va renunciar a afrontar l'agònic crepuscle del vençut.
I què és el que va haver de pactar amb l'Església?
La seva renúncia. Va haver de pactar en la fe de l'Església el que significava la vida i salvar els seus escrits, notes, llibres, perquè defensar que la Terra es mou i gira al voltant del Sol era, en aquella època, una idea perillosa. Suposava entrar en conflicte amb la Bíblia, un conflicte que ja va portar Giordano Bruno a la pira del foc a l'any 1600, acusat d'heretge per la Inquisició per defensar també el sistema de Copèrnic. Així doncs, posar en entredit la paraula i l'acció de Déu significava ser diferent, és a dir, ser un heretge. Els convenciments eren imposats. Només les Sagrades Escriptures tenien la tossuda raó de que el doctorat o el decorat cosmològic venia de Déu. Aleshores, Galileu enrajolava el temps i s'imposava silenci. Potser avergonyit per sembrar tanta inquietud en l'Església, era un catòlic convençut, no parla mai dels satèl·lics que va descobrir girant al voltant de Júpiter, que ell en deia llunes, que són Io, Europa, Ganímides i Calisto, batejats amb aquests noms en el segle XIX, perquè Galileu els classificava amb xifres romanes, 1, 2, 3 i 4. Però bé, la Inquisició considerava que executava la justícia del cel, en canvi, Copèrnic i Galileu van canviar la visió del cel.
Com que m'has dit en un principi que avui vols parlar més de l'home que del científic, et preguntaré, Carme, què hi havia sota la pell d'aquest savi? Què devia sentir ell davant l'absurditat que obligava a retractar-se?
Prudència. Hi havia prudència. Prudència sàvia en la seva pell. Una prudència de saber fins a on podia arribar davant d'un tribunal amenaçador, perquè no volia pas convertir-se en un màrtir. Devia sentir el calfred de la realitat que s'imposava i va acceptar el silenci de la lluita interna, gronxant-se la nostàlgia del cel que mirava d'entendre. L'intuïm recollit en el tortuós dilema d'haver d'escollir per alliberar-se de presons, de processos i amenaces, afegint tristesa a la seva vida. Tristesa és el que havia sota la pell del savi. Sabia que les lleis físiques havien de sotmetre's a l'experiència i a la ciència, però no podia i de cap manera tolerar amb la vella incertesa astronòmica de Ptolomeu que situava la Terra immòbil en el centre de l'univers. Però tot esdevé impossible. Al capdavall, el desig de canviar també qualsevol raonament aristotèlic que explicava en les aules de la universitat el deixa en solitari. Per tant, Galileu manifesta la seva independència de pensament i allunyar-se dels preceptes aleshores inviolables dels aristotèlics i deixa de convertir-se en un sectari dogmàtic per posar i passar a ser un home que volia un reconeixement lliure basat en les percepcions i raonaments propis. A l'obeir l'ordre imposada renegava de la veritat, però per por a la Inquisició, precisament en una carta escrita a l'astrònom alemany Kepler, simpatitzant de Copèrnic, li diu i confirma que té molt present i combrega amb les idees de Copèrnic, a pesar de la por.
Va ser esclau, per tant, del seu propi saber.
Sí, va ser esclau exactament del seu propi saber, perquè defensar-se i intentar convèncer l'Església dient que Copèrnic tenia raó i que no es contradeia amb les Sagrades Escriptures era condemnar-se a una sentència de tortures i mort. Això no li interessava per raons prou justificades. Primera, per no acabar en una pira de foc. I la segona, perquè si moria, mai podria defensar la seva ciència, a no ser que fos reconegut com innocent. Per altra banda, era esclau d'honors, de cardenals, de prínceps i de palaus de Roma, esclaus dels Mèdicis i presoner, també, d'adversaris que l'acorralaven amb constants provocacions per desautoritzar el seu esforç científic. Tot això ens apropa a un home fràgil que trenca el gest dominant que tothom creia veure-li. Dura era l'exigència, certament, però aquesta por li va falcar l'existència i ens queda la imatge d'un home abatut pel sofriment. Marcit i tot, el seu perfil és d'un home lúcid que observa amb delit per si mateix, però sense poder explicar als seus alumnes de la universitat el que anava experimentant. Prudent, per això, no es va deixar perdre mai i sempre va fer i compartir preguntes i respostes.
Un home batut, deies, Carme. Així és com el podem imaginar o com l'hem d'imaginar ara el retrat de Galileu?
Sí, també el podem imaginar caminant passadissos solitaris, sentint el ressò de les seves pròpies passes, anant amunt i avall pel buit sense exigències i buscant a la foscor el perquè de tantes coses. La por el va fer prudent. Li va ensenyar que no podia qüestionar les autoritats de cap signe i, cansat de paraules estèrils, es va deixar anar enmig d'un formigueig en saber-se presoner per sempre més en la seva pròpia casa. Perquè aquesta va ser la sentència del Tribunal Inquisitorial. Va ser arrest domiciliari. No va ser ni un càstig ni un premi. Més aviat el van convertir en un penitent de l'Hades, és a dir, un lloc on els morts en temps dels antics creien que eren ombres que intentaven haver perdut o que consideraven haver perdut la llum del sol. Així doncs, Galileu va ser presoner dins la seva pròpia casa. I va ser la seva vida després de molts processos, una existència d'ombres la seva, perquè per les màximes morals que li van imposar, el varen convertir en un home obedient i humiliat. El món piadós era tan poderós que el pensament, sobretot el científic, no podia expressar-se si anava contra la voluntat d'un cosmos diví. I això em recorda una mica Lao Tse quan diu: he vist fracassar molts intents per conquerir i manipular el món i l'home, però l'home pertany a l'esperit i no pot ser manipulat. Qui el manipuli el pot corrompre. L'home que coneix la dignitat i conserva la humilitat retorna a la simplicitat.
Carme, ens queda un minut per acabar. No sé si volies comentar breument el concepte de física clàssica, o si un minut és molt poc.
Un minut és poquíssim, però bé, a partir de la física clàssica de Galileu hi ha un llarg nombre de científics, Newton, Einstein, Planck, etc., que van demostrar amb resultats pràctics la impecable dimensió del temps. I tothom recorda la missió Galileu, que va orbitar Júpiter entre el 95 i el 2003, i també que l'Apol·lo de Galileu va quedar enrere, i per suposat també queda enrere les velles idees d'aquell segle XVI i al capdavall cavall del segle XVII sobre la incorruptibilitat dels cels i sobre la solidesa de les esferes celestials.
Que suposadament,
punto.
Fins aquí, Galileu, l'home i la seva veritat, tot el que hem pogut apropar-vos amb aquests 10 minuts. Gràcies, Carme, i fins la propera.
Gràcies.